Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Consellera Dolors Bassa, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Millor, perquè comencem a fer vida normal, però sabent que tenim una espasa a sobre, que és la llibertat condicional. I pitjor, amb el sentit que estem fent una campanya que no és normal, amb 4 persones a la presó i 4 fora de Catalunya, per tant, sense cap igualtat de condicions.
Escolti, acaba de dir fa un moment, tenim una espasa de Damocles a sobre perquè estem en llibertat condicional, sobre això li volia preguntar. Aquí, quan es va conèixer que vostè, juntament amb d'altres consellers del govern, sortirien de la presó, es va veure com una victòria, però clar, alguns pensàvem al tanto, perquè hi ha un judici que encara s'ha de fer i pesa una possible condemna de 30 anys de presó. Vostè com ho viu, això?
Això és el que vivim malament, la veritat és aquesta, perquè constantment no és sols l'experiència del mal tràngol d'haver estat a la presó i els records que tens constantment, els records des de les coses més simples, doncs dels sorolls, del forallat de tancar la porta, el soroll del recompte, totes aquestes coses, el mal viure dintre sense llibertat, sinó que penses això que comentes, no? Que segons què diguem, sabem que tornem a la presó l'endemà mateix, ja per la llibertat condicional, i per ser que volem un judici just, perquè estem convençuts que cap dels delictes que ens imputen són reals, i que per tant necessitem creure que la justícia serà correcta, tot i que ara és difícil, veient el que ha passat, que dels 8 que érem a la presó, 4 van sortir, 4 s'han quedat sense que hi hagi cap raó perquè siguin uns els que surtin o siguin els altres. Per tant, ho vivim malament, la veritat és aquesta.
Consellera, vostè i d'altres consellers del govern empresonat han declarat que vostès eren a l'audiència i mentre vostè declarava, o mentre vostès declaraven, la jutgessa es mirava el mòbil.
Sí, exactament així. Jo em vaig pensar que era un tema que va ser mi. De fet, la declaració va ser molt poc temps perquè només hi va haver una pregunta. La pregunta era si creiem en la violència, per tant era molt fàcil de contestar. Tots els que ens coneixeu sabeu que era fàcil de contestar per nosaltres, i la jutgessa no va aixecar mai el cap. Quan vaig sortir ho vaig comentar estranyada, perquè fins i tot en plan allò d'adopció, i em van dir tots els altres que els havia passat igual. La jutgessa el que estava fent és mirar el mòbil i com a molt va aixecar el cap per mirar l'ordinador. Per tant, no sé si ja estaven fets els arguments que llavors ens van donar, si estava entretinguent-se...
Clar, això li volia dir. Té la sensació que vostè va entrar allà per res, pràcticament, perquè ja estava escrit el que havia de passar? Vostè té aquesta sensació?
Totalment, sí, totalment. Aquesta és la meva sensació. Així és com quan vàrem anar al Tribunal Suprem, no, el jutge ens va escoltar i va fer les preguntes, ens va anar interpel·lant i va anar dient coses. Amb la jutgessa, la meva, tinc aquesta sensació totalment, que va ser com un peripé, perquè una sola pregunta, entrem allà, sortim i se'n va dinar tranquil·lament, ens deixen el passadís, i quan arriba a les 5 ens va donar la resolució i ja no vam tornar a sortir de la mateixa porta. Per tant, jo tinc claríssim que estava preparat.
Escolti, i quan vostè sent la vicepresidenta del govern espanyol dient hemos descabezado el gobierno catalán, hemos descabezado el proceso independentista y esto ha sido, Mariano Rajoy, quina és la sensació que té vostè?
És una sensació que he tingut tota la campanya, una sensació d'indignació, no? D'allò de dir, ostres, ho tenen clar, saben el que han fet i ens estan dient que votem per democràcia. Escolti, nosaltres ens hem apuntat a votar, ens hem apuntat a aquestes eleccions que no hauríem volgut mai que hi fossin, per demostrar-los que un 8% de vots que tenen a Catalunya no poden dirigir amb autoritarisme tot el que estan fent. Per tant, indignació jo és el que he sentit més aquesta campanya, no solament pel que m'acabes de dir de la vicepresidenta, per molts altres, per eslògans que diuen, per exemple, la gent de Ciutadans, sense cap dada darrere, o per quan han donat una dada, 3.000 empreses han marxat, resulta que mirem el volatiu social i són 324, i unes grans empreses que no tenen res a veure amb el que és l'economia productiva d'aquest país. O per les formes, que quan saber que en el moment que a mi m'estaven posant unes manilles a darrere, que és la cosa que no desitjaria ningú, no pel fet, sinó per com te sents d'humiliació i de tot, hi hagi un candidat que estigui ballant i saltant a dalt d'un escenari expressant la seva alegria. Jo crec que això són temes que el que provoquen és precisament indignació. I això és el que hem sentit tota la campanya, amb tot el que s'ha dit, que hem hagut de convertir en energia per poder defensar sobretot aquestes quatre persones que estan a la presó, però per poder defensar tota la gent del nostre país.
Escolti, vaja, m'imagino que no deu haver-hi massa res positiu a comentar d'aquesta experiència, però si hagués de dir-me, doncs mira, hi ha una cosa que dintre del que cap encara era allò un raig de llum en un dia de núvol, quina seria d'aquesta estada que va passar al Clàmico?
Jo crec que la relació amb les internes, la presó tot són misèries i les internes, la majoria no expliquen el delicte pel que estan a la presó, en el mòdul que estàvem nosaltres, que era un mòdul de respecte, però sí que expliquen la seva vida. I llavors això colpeix en positiu de dir, ostres, gent que per temes econòmics, per temes de l'entorn que ha tingut estar aquí, colpeix, perquè crec que els que pensem que la societat ha de ser més justa, doncs sovint, si treballem més contra les desigualtats, hi hauria moltes de les que estaven allà dintre que no hi serien. Per tant, el que m'emporto és la bona relació amb les internes, en cap moment vam tenir cap conflicte, i també l'amistat amb la consellera Meritxell Borràs, que tot i que érem del mateix govern, havíem tingut poca relació perquè els temes eren completament diferents, i anar a la presó 16 hores a dintre una cel·la i la resta estan allà comporta que t'hagin viscut una experiència que jo crec que ens agermana per tota la vida.
Vostè ha tingut o té previst tenir algun tipus de comunicació o de correspondència amb alguna o algunes d'aquestes internes de les que parla?
Sí, tant punt vaig sortir, de seguida vaig fer una carta a les internes per agrair-los la relació i la bona entesa que havien tingut, però també perquè rebre una carta de presó és una alegria, representa un respirar nou, perquè és l'única manera que tens de comunicació amb l'exterior, i jo crec que això és el que he anat fent. El primer dia ho vaig fer amb elles i ho vaig fer amb cada un dels quatre que estan empresonats, i he continuat fer-ne alguna altra de carta. Per tant, la relació ha sigut per carta, perquè no pot ser de cap més altra manera, però jo crec que val la pena que tothom es dediqui a enviar cartes sobretot en els quatre empresonats, perquè és l'única alegria que tens quan estàs a la presó, sentir el suport i l'alè dels de fora i la comunicació directa que et descriuen què està passant en el país, que si no tampoc te n'enteres.
Diu, rebre cartes és una alenada d'aire fresc. Vostès en van rebre moltes. He llegit en una entrevista que crec que havien dit 300 cartes diàries.
Sí. A la presó estaven acostumats entre 30 i 40 cartes per tota la presó. Llavors nosaltres la primera setmana vam rebre de 100 a 200, cada una la Meritxell com jo mateixa, que estàvem a la mateixa cel·la, i a partir de la segona setmana entre 250 i 300 cada dia. Per tant, la presó els arribaven entre 700 cartes i ens deien que no donaven l'abast, que per tant encara n'hi havien més.
De fet, encara en deuen estar arribant.
Sí, em trobo gent que em diu ha rebut la meva carta i no l'hem rebuda. Per tant, suposo que encara no estan arribant.
Escolti, i entenc que entre tanta carta i la campanya electoral i una cosa i altra, entenc que no ha tingut temps de... I l'arribada i la, diguem-ne, la tornada a la realitat, entenc que no ha tingut temps de contestar-les.
No, la veritat és això, jo vaig fer inclús un tuit, vaig demanar que em fessin un tuit des de la presó perquè em sabia greu, contestava un promig de 10-15 cartes diàries, que això vol dir força temps de dedicació, però malauradament a la presó el que et sobra és temps, i per no tenia més, no podia contestar més, i per tant en tinc moltes que són per contestar, i demano perdó als que no hagin rebut la resposta, però suposo que entendran que era impossible, però dir que sobretot totes les que vaig rebre, per cert, moltes d'aquí de l'Empordà, doncs va ser una alegria per mi i em va ajudar moltíssim a que els mals moments es convertissin en bons records. Per tant, agraïdos que no he pogut contestar.
Consellera, vostè ha declarat que es va assabentar que vostè sortiria de la presó a través de la televisió que tenien posada. Ha dit també que allà es veia Televisió Espanyola, 4 i estones la Sexta. Això és per algun motiu concret o simplement és perquè és el que es veu allà i ja està?
No, és el que es veu allà, però perquè és en una zona molt inhòspita, suposo que tampoc hi deu haver massa cobertura o el que sigui. Val. La TV1 es veu sempre, la 4 també, i la Sexta hi havia estones. Nosaltres vam saber això a la sortida. Primer va ser molt complicat, perquè igual com dèiem amb aquesta pregunta que em feies de la vicepresidenta, també vam saber que el PP deia que la meitat sortiríem i la meitat no. I això ens va tenir tot el cap de setmana molt neguitoses i molt angoixades. Yeah. I llavors ens vam plantar davant de la televisió i ho vam sentir. I va ser una sensació agredolça, perquè per un costat estàvem contentes de sortir, però l'acte, les primeres paraules que vam dir va ser de dir ai l'Oriol, ai el Quim, ai el Jordi. O sigui que tampoc ha sigut allò una sortida de felicitat completa, però sí, de contenta de retrobar-me amb els meus, que era el que més trobava a faltar.
Clar, aquest és el moment de la sortida que estem relatant. Com va ser l'entrada?
L'entrada va ser duríssima, molt i molt dura, perquè no sabíem on anàvem. Primer de tot, com deia, quan vaig sortir de l'audiència per l'altra porta, passes per un passadís fosc, t'ho treuen tot, per tant, t'emmanillen a l'esquena.
Quan diu t'ho treuen tot, es refereix a objectes o li van fer treure la roba? Perquè s'ha comentat també que algun dels consellers el van fer despullar.
Sí, sí, a dos consellers diu que els van fer despullar, nosaltres no, eh? Nosaltres ens van fer treure el que portàvem de rellotges, si ho portàvem un anell, els cordons de les sabates i les ulleres, que això, els que portem fent ulleres, també la guiteja, eh?
Sí, i com s'ho ha fet?
Llavors els van tornar.
Val.
Sí, quan entres a la presó te'ls tornen, però a l'audiència mateix et tanquen en una cel·la, que és com un búnquer, que no hi ha ni finestra, no hi ha res, hi ha una porta metàl·lica, però que no hi ha absolutament res, un banc i prou. I allà ens hi van deixar 2 o 3 hores.
Ostres.
I aquí és molt angoixant perquè no saps què passarà. Llavors surts, et tornen a emmanillar i ens varen posar a la furgoneta. En aquell moment ja va venir la Meritxell, érem totes dues, vam preguntar on anem i ens varen dir al Calameco. Les dues ens van mirar i van dir on està, perquè ni idea de si seria molt, molt llarg el viatge o no. I la conducció va ser horrorosa, d'humiliar-nos, de caure, perquè vas emmanillat, asseguda amb unes, com un banc, amb una furgoneta també, tipus búnquer, no? Uh-huh. I llavors ja vam arribar a la presó. La veritat és que la presó...
Disculpi, consellera, diu, la conducció va ser horrorosa. En Carles Mundó va dir que l'advocat d'Oriol Junqueras va declarar que van anar a tota castanya amb una conducció molt, molt temerària com pensada per fer-los anar de banda a banda, amb l'himne, va dir, ens han posat l'himne d'Espanya a tota castanya diverses vegades. A vostè li va passar quelcom similar?
No, nosaltres tot lo de, sí, la conducció que anàvem de banda a banda i que va ser horrorosa, perquè més a més ho vam comprovar perquè quan vam tornar a sortir per anar a declarar al Tribunal Suprem vam fer el mateix tram i llavors no va passar. Per tant, era un desig d'espantar-nos i de que tinguéssim por. Ara l'himne d'Espanya nosaltres no ens el vam posar, eh? La veritat és aquesta. Era la conducció i prou. I com deia, llavors a l'arribar a la presó, altra vegada doncs se tornen a digitalitzar, que diuen ells, les empremtes digitals, i la primera nit també va ser molt dura, perquè també va ser que no sabíem, o sigui, no teníem roba, no teníem res, tal com havíem anat a declarar, vam passar la nit amb una sola manta. Després, l'endemà, els advocats ens varen entrar roba, perquè cap de les dues pensàvem que entraríem a la presó. Jo creia ben bé que anava a declarar i que en cas que sortís a sentència de presó ja seria una propera vegada, igual com havia passat amb el Jordi, que li han fet una declaració i llavors una altra. Per tant, anava vestida doncs, amb els talons i arreglada per poder declarar davant de la jutgessa. Llavors, dins l'endemà, llavors ens van portar a la cel·la i després la cel·la va ser diferent, tot i que una cel·la també molt dura, perquè no és la presó que es veia les imatges que veiem nosaltres mateixes, que era Estremera. El Calameco és la presó més antiga i, per tant, és, els detalls de la presó és difícil d'explicar.
Ja. Consellera, té la abans vostè ha dit estic convençuda que quan vaig entrar a la sala de l'Audiència Nacional ells ja sabien què passaria al final. Vostè ara ha sortit de la presó, està fent campanya electoral. Té la sensació que en funció del resultat que surti aquestes eleccions vostè té més números de tornar a la presó?
Home, jo crec que sí, per això espero que guanyem i espero que els partits independentistes i sobiranistes guanyin per molt.
Home, jo em referia més aviat a això, eh? Vull dir, té la sensació que si guanyen els partits independentistes, vostè té més números de tornar al Calameco?
No, jo crec que al revés. Jo crec que si guanyem seria molt complicat de que tornéssim ràpidament al Calameco, que la gent que està dintre no sortís. Jo m'he esforçat a fer campanya, que ja podeu entendre que amb certa dificultat, perquè la primera setmana no era capaç, costa tornar a tenir la vida normal quan surts, perquè és un trauma, i això jo crec que la gent ho entendrà de seguida.
Disculpi, senyora Bassa, li costa riure?
Sí. Ara començo. De fet, la primera vegada que vaig riure va ser fa 2 dies. Jo mateixa, a més a més, angoixava, perquè pensava, estàs amb certa llibertat, estàs a casa, estàs amb els teus, i no estic contenta, no estic alegre. I tothom m'ha dit que és normal i que a tots els altres ens ha passat el trauma, però també el trauma de pensar dels que encara són a la presó, del que està passant, del per què has anat a la presó, la dificultat aquesta d'entendre si jo he fet el que deia un mandat democràtic el 27 de setembre, el que vol la gent, amb un suport exagerat de gent, i es notava amb el que hem dit abans, amb les cartes, jo vaig pel carrer i la gent m'apara dient que bé, i en canvi em costava riure. Ara començo, que és el dia, avui mateix fa 16 dies, però també durant tots aquests dies penses molt amb el que feies allà, amb com estaves, i per tant no acaba de ser una normalització de la vida, eh? Doncs jo crec que al revés, que hem de guanyar els independentistes i el sobiranisme per poder pactar, no per no tornar nosaltres a la presó, sinó perquè surtin els que estan de la presó, i que la possibilitat de que guanyi la democràcia és per sobre d'aquest autoritarisme que ens han imposat, que fins i tot a prohibir el color groc. Vull dir que és que hi ha coses que quan s'expliquen, jo crec que d'aquí uns anys direm que eren inversemblants.
Consellera, vostè ja ha dit que no vol tornar a ser en un govern. Entenc que en cas que surti escollida, entenc que seria diputada, això sí?
Sí, bueno, jo tampoc ho he dit d'aquesta manera. Ni la pregunta va ser... tornaries ara? Jo vaig dir, mare, en aquests moments el cos no m'ho demana. Jo no sé què passarà d'aquí uns dies. I també una mica amb la idea de veure el que hem de restituir són les institucions, no les persones. Mm-hmm. Per mi, jo tinc clar que, a veure, vaig de decidir en el moment que sigui. Per tant, restituir el govern, restituir les institucions catalanes. En principi, si me dius demà vols ser consellera, diria no, ara en aquest moment no, ara potser d'aquí uns dies estaré millor. És complicat.
Deixem que ho porti al terreny estrictament personal. Ser consellera sí. O ser diputada, o diputada i consellera li donaria certes, per una banda, garanties jurídiques per allò dels aforaments dels diputats, i m'imagino que des del punt de vista de la pressió social això jugaria a favor davant d'unes possibles conseqüències penals que pugui haver-hi més endavant. En això hi ha pensat?
He pensat més en quan ho portem a Europa. La veritat és aquesta, perquè jo crec que el conflicte aquest i el nostre empresonament i tot acabarà com un tema de drets humans a Estrasburg. I llavors sí que d'aquí uns anys, a veure si és d'aquí 2 o 3 anys, com li va passar a la Tutxa, el que vull és que es doni vergonya doncs, la justícia o el govern espanyol del que ha fet, igual com va passar doncs, amb l'empresonament de la Tutxa. Ho he pensat amb aquest. D'això no em va d'aquí perquè els aforaments precisament a nosaltres ens han perjudicat, perquè si jo no hagués tingut l'aforament no hagués hagut d'anar al Tribunal Suprem a Madrid o a l'Audiència primer i possiblement m'hagués jutjat un jutge d'aquí de comarques gironines a la Bisbal o a Figueres, i per tant jo crec que no hagués fet la reacció aquesta del mòbil o el que estem explicant de l'Audiència. Per tant, lo de l'aforament a nosaltres directament el que ha fet és perjudicar-nos.
Consellera, entrem a la recta final d'aquesta conversa. Entrem una mica en la campanya. Ahir a RAC1, el vicepresident Oriol Junqueras, en una entrevista de 5 minuts enregistrada per telèfon des de la presó d'Estremera, va dir: jo sóc de les persones que dona la cara, jo no em faig enrere, jo no tinc por, no com altres. Ahir mateix també, en el mateix programa, el president Puigdemont, tota la gent que hi havia en aquell estudi de RAC1 van interpretar les paraules del president Junqueras com un dard enverinat cap al president Puigdemont. Què en pensa vostè d'aquestes declaracions?
Jo crec que tan dur o també és dur, per dir-ho d'alguna manera, estar a Bèlgica com estar aquí. Jo tenia clar que jo afrontaria el que se'm demanés. Jo vaig anar a Bèlgica, tothom ho sap, jo vaig anar a Brussel·les perquè el president va dir que faríem una reunió allà el dimarts, i per tant jo vaig anar allà. Llavors hi va haver una roda de premsa, em vaig quedar, i quan vaig quedar acabar la roda de premsa jo tenia clar que tornava igual com el conseller Forn i igual com el conseller Puig en aquells moments. Vaig tornar aquí i tenia... l'arribar, al cap d'unes hores em va arribar una citació, per tant vaig tenir clar que marxar després amb una citació era escapar-me, per tant aquell em vaig quedar. Jo crec que és molt dur anar a la presó, però que a la llarga doncs és una mica he fet front al que se'm demanava i per tant m'he quedat aquí. Ara mai diria en contra dels que estan a Brussel·les, perquè també estan allunyats dels seus, no poden tornar, si tornen hauran de passar per la presó, i per tant aquesta indefensió també la trobo horrorosa. O
sigui, però vostè creu que s'haurien d'haver quedat?
Que s'haurien d'haver quedat? Doncs, no, jo crec que també estan fent molt bona feina, jo crec que això ho vam plantejar després de la roda de premsa, de dir, a veure, hi ha part del govern que convé internacionalitzar, hi ha part del govern que no, llavors no cal, no farem la bona feina si estem tots fora, ni farem bona feina si estem tots a la presó. Per tant, jo aquí no hi entraria, jo crec que és un debat que ja està, tothom m'ha triat segons, pensant en això, que havíem de fer bona feina uns aquí i uns en allà, els que afrontàvem doncs la justícia ser aquí, i els que deien que volien internacionalitzar i que es parlés més de Catalunya estar allà, sense estar escapats, perquè es van presentar de fet de seguida la justícia. Ara clar, és evident que és molt més dur estar a la presó que no estar a Brussel·les, això jo crec que està claríssim. Ara jo no entraré en el debat de dir que ells s'han escapat, perquè no és veritat,
Escolti, és un encert o és un error que Junts per Catalunya i Esquerra vagin per separat en aquestes eleccions?
Veurem els resultats, però en un principi jo vaig trobar que era un gran encert, que, o sigui, més o menys això es havia parlat, perquè, com saps, al principi es va dir de fer eleccions, el president era qui tenia la capacitat, i quan va dir de fer eleccions, de seguida vam dir, bueno, quina possibilitat hi ha d'anar junts o anar separats. Separats podíem tenir molt més majoria social, allò que ens ha mancat. De fet, Junts pel Sí va ser molt bona experiència, però va ser per un temps determinat i ha passat. Llavors jo crec que fèiem millor anar separats, perquè Junts per Catalunya representa Convergència, que pot tenir uns sectors de gent, dic representa perquè l'encapçalen gent que havia sigut a Convergència de PDeCAT, i per tant poden tenir uns sectors més propers. Esquerra, jo crec que és una, ho hem dit sempre, una llista transversal, que ho ha sigut molt per les polítiques socials, progressista, i per tant també pot estirar més gent. La suma dels que estiràvem uns estiràvem els altres, i la CUP també creiem que seria més anant separats que pas junts. Per tant, per mi era un encert, però veurem els resultats.
Diu, creiem, era un encert, això vol dir que ara no li sembla tan encert?
No, ho dic perquè era en el moment en què va passar. Ara m'assembla el mateix, però sempre dependrà dels resultats. Si aquesta teoria que jo tenia i d'altres tenien és la real. Si sumem més, així és que no vàrem sumar Junts pel Sí. O sigui, l'experiència de Junts pel Sí, jo sempre que anava i deia que consellera de Junts pel Sí, perquè n'ha estat molt contenta i ha estat molt còmoda, no hi he tingut cap problema. Ara, és veritat que ja havíem eixamplat la majoria que podíem, per tant, havíem de provar si podíem passar més el rasclet, per dir-ho d'alguna manera, sí, de tenir aquella majoria social que sempre, durant aquests 2 anys, pràcticament, o aquests 20 mesos, ens han acusat de dir teniu la majoria parlamentària i no teniu la majoria social. Per tant, alguna cosa diferent s'ha de fer, no? L'Einstein sempre diu que si vols tenir diferent raó d'ella,
aquesta cita la vaig dir ahir justament al candidat de Junts per Catalunya a les comarques de Girona. Li vaig dir, escolti, què s'ha de fer diferent perquè el resultat no sigui el mateix de sempre?
Exactament, doncs jo crec que aquesta és la diferència, no? Cadascú tenir clar quin programa porta, quines polítiques vol fer, i per tant i sumar, i entre uns i els altres aconseguir aquesta majoria no només parlamentària, sinó majoria social. Veurem el resultat i veurem si això ha tingut bon efecte o no.
Encara aquest respecte, just començava la campanya electoral i uns dies abans, la Marta Rovira deia, treballarem per restituir el govern, Carles Puigdemont és el nostre president. Al cap d'uns dies aquest discurs ha virat i ara és Oriol Junqueras qui ha de presidir la Generalitat, segons Esquerra Republicana. Què ha canviat perquè canviï aquest discurs també?
Jo crec que no estem en bones eleccions presidenciables, no som un país que triem el president, per tant jo aquest debat també el deixo. Jo crec que el que hem de fer és guanyar, tenir la majoria i llavors parlar-ne. El que hem de restituir és el govern i les institucions catalanes. A veure, jo sempre dic que el president Puigdemont ha sigut un bon president, però estem d'acord que ara no triem el president que hi havia, sinó que són unes noves eleccions. Ara també estaria d'acord en que fos ell. Per tant, jo crec que aquest debat s'ha de fer un cop tinguem els resultats, un cop hàgim pogut fer pactes, i de fet és el Parlament que tria el president. Per tant, no cal que ens escarrassem gaire en decidir qui és el president, perquè no serem fins que no tinguem el Parlament configurat, i per tant pot passar com l'altra vegada, que teníem clar tots que seria l'Artur Mas, i que llavors per poder configurar en pactes va ser el president Puigdemont, que ho ha fet molt bé, amb qui m'he entès perfectament i no hi he tingut mai cap problema. Per tant, jo crec que aquest debat no toca, el que toca és que anem tots a la una i llavors amb la majoria parlamentària decidim quin és el millor president per a aquesta propera legislatura.
Consellera, vista les enquestes i el grau de mobilització que s'albira en aquestes eleccions, el grau de participació, i vistes les possibilitats de partits com Ciutadans, li genera neguit el resultat que pugui sortir?
Per una banda em genera neguit, però per l'altra estic molt esperançada. Jo estic molt orgullosa d'anar amb la llista que encapçelo, jo crec que la gent té clar que hi ha coses que s'han de combatre, l'autoritarisme, els que el 155 està fent tant de mal, però també la corrupció. Llavors, un partit que no ha tingut gens de corrupció, estic esperançada en que la gent ho veurà, que són persones, bona gent, que tenim una experiència de govern, que hem treballat per tota la gent de Catalunya, malgrat se'ns acusi només la meitat, que no és veritat. El meu departament vam aprovar la renda garantida de ciutadania per la gent més vulnerable. S'ha treballat per tancar la Model, que tant de temps, per aconseguir l'economia sigui millor, deixant obert un frau fiscal que de 400 milions s'han pogut dedicar a polítiques socials, i per tant jo crec que la senyora Inés Arrimadas, que vol ser presidenta i que diu que guanyarà, li donarem un revés, i que segur que els partits sobiranistes i independentistes, doncs es comprovarà que el que deia la senyora Arrimadas, per cert, sempre que enrona sense dades a darrere, perquè ella parla de que hem treballat per mig país, ella parla de la gent, de les empreses que han marxat, com deia al principi, ella parla de l'educació, que és un desastre, per tant, sense mai cap dada d'eslògans i tòpics, i que això li passarà factura, i que s'ha volgut presentar com la que millor, i com diu el company Roger Torrent, en aquesta campanya que li ha tocat fer molt de número 1, pobre, doncs el somriure que tenia els primers dies se li ha anat escurçant. Per tant, espero que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país tinguem una lliçó de moral, de dir què és la democràcia i què és l'autoritarisme, i per tant que guanyem per sobre de tots ells.
Consellera Dolors Bassa, d'entrada li agraeixo que ens hagi dedicat part del seu temps i que ho hagi fet en un mitjà de comunicació a més local i de l'Empordà. Per tant, li agraïm molt. A vegades no és fàcil que persones de la rellevància que té i que ha tingut vostè ens atenguin. Per tant, aquest agraïment és doble. I escolti, que vaja, seguirem evidentment molt de prop com evoluciona la seva situació jurídica, que esperem que això ja no vagi a més. I res, que tingui molt bon dia, que tingui sort, i que aquest somriure que ens ha dit que tot just ara fa poc ha començat a recuperar, que el pugui tornar a recuperar de manera més sovint, que em fa l'efecte, jo no la conec personalment, però em fa l'efecte que vostè, per les imatges que he vist, em fa l'efecte que és una dona riallera.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, em sento empordanesa, i per tant jo crec que les arrels fan que puguis atendre amb molt més gust que amb altres, sigui una ràdio petita, sigui una ràdio gran, i per tant sempre que vulgueu estic al vostre abast. Moltes gràcies a tots i a tots els oients de la vostra ràdio, que tingueu molt bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies a vosaltres.